Són les 10.
El suplement. Amb Roger Escapa.
El cap de setmana ja fa estona que camina el suplement. De seguida, Maica Navarro, just després, Mònica Terribas, avui acompanyada de diversos docents molt joves. Aquesta hora és notícia que el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat els dos decrets anticrisi aprovats pel govern espanyol per pal·liar els efectes de la guerra a l'Iran. Gemma Bonet.
En el decret eminentment econòmic s'estableix la rebaixa del 10% de l'IVA de la llum i el gas, l'eliminació temporal de l'impost especial sobre l'electricitat i es prorroguen fins a final d'any tots els descomptes extraordinaris del bo social elèctric. També es rebaixa l'IVA que s'aplica als carburants, el 10%, i hi haurà 20 cèntims d'ajuda directa al gasoil professional. Pel que fa a les famílies, es donarà incentius per reduir la factura energètica amb deduccions a l'IRPF per comprar bombes de calor o adquirir vehicles elèctrics. I demà també entra en vigor un segon paquet de mesures, que entre altres coses inclou la congelació temporal dels preus dels lloguers. Tot i així, Pedro Sánchez ja va advertir ahir que no tenen una majoria suficient al Congrés per convalidar aquest segon decret. I després d'una manifestació massiva d'ahir dels sindicats de l'educació, els sindicats ara convoquen el president Salvador Illa i també el conseller Albert Dalmau a una reunió dimarts que ve a la Universitat de Barcelona, on els demanen tornar a obrir les negociacions. L'executiu, però, avala l'acord tancat amb Comissions i la UGT i, de moment, es manté ferm en aquesta postura. Ho confirma d'aquesta manera Albert Dalmau, conseller de Presidència, en declaracions al diari Ara.
Podem sortir tots a manifestar-nos, però què fem? No ens posem d'acord? El govern ha fet un acord amb les comissions obreres i amb la UGT, està disposat a escoltar tothom, a parlar amb tothom, però l'acord és el que tenim damunt de la taula i sobre aquest acord doncs, podrem parlar.
I la guerra de l'Iran entra ja la quarta setmana de conflicte sense senyals de desescalada. Aquesta matinada, Teheran ha atacat una base militar nord-americana i britànica a l'oceà Índic amb dos míssils balístics que han estat interceptats. L'Iran també ha llançat drons i míssils contra les ciutats israelianes de Tel Aviv i Haifa i contra objectius militars dels Estats Units a l'Aràbia Saudita, Kuwait i l'Iraq, des d'on han sortit 200 militars espanyols que a primera hora del matí han aterrat a Torrejón de Ardoz. I el secretari general de Nacions Unides reconeix que està cooperant amb la Junta de Pau de Gaza de Donald Trump. En una entrevista exclusiva amb el mitjà nord-americà Politico, Antonio Guterres diu que veu amb bons ulls el pla de Trump per finançar la reconstrucció de la franja devastada per la guerra d'Israel. I pel que fa a la cultura, us expliquem a aquesta hora que Bad Gyal ha omplert l'alert al Palau Sant Jordi en el primer dels tres concerts que fa a Barcelona dins la gira Màscara Tour. I avui, nova edició del Cap Butaca Avui dels teatres de tot Catalunya. 250 sales de teatre, ateneus i centres cívics ofereixen gairebé 300 muntatges amb l'objectiu d'omplir i visibilitzar la importància de les arts escèniques. I acabem amb els esports. Espanyol Getafe avui a 4:15 i Osasuna Girona a 6:45. En la 29a jornada de Lliga de Futbol de Primera, l'Espanyol avui busca la primera victòria de l'any, després d'11 jornades seguides sense guanyar. I el Girona vol confirmar la millora i acostar-se als 42 punts que asseguren la permanència.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Oceànica. Amb Roger Escapa.
10 i 3.
L'hora negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Què tal, Roger? Bon dia i bona hora.
El Carles Munguilot, que és el nostre Chuck Norris, i la Maica Navarro, que és la nostra Xena, la princesa guerrera. Ho veies? Ostres, veies la princesa guerrera, Maica?
No. No, 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 no. Escolta'm, el Munguilot està estupendo, eh? Sí, no, està... Ara anava...
Sí, clar, que estupendo en quin sentit? Físicament?
Sí, que està... Que és que cada dia està més jove, el tio.
Sí que és veritat que sembla...
Més anava amb un look allò, pantaló texà blanc.
Sí.
O sigui, qui s'atreveix a posar-se un texà blanc pitillo allò senyit amb una jaqueta blanca, sí. O sigui, impecable.
Li agrada molt la moda i, a més a més, entre setmana, com que sempre el veus amb el vestit, amb la corbata, amb la camisa, perquè per feina suposo que hi ha d'anar, el cap de setmana ve una mica més casual, però ve molt modern.
mitjons amb gossos de gravats, o sigui, impecable, sí, sí.
Clar, deu fer una pila d'anys que us coneixeu vosaltres dos.
Sí.
Clar, molt, els diumenges, avui ha coincidit dissabte.
Sí, és veritat, perquè pensava, hòstia, no havia coincidit fa molts anys. De fet, ell porta... Passa que té un paper molt discret per petició dels seus clients, que són amb els qui es deu, però el Carles Mung, de la investigació del Susqueda, que en algun moment haurem de tornar a parlar, perquè la gent ha de recordar que encara és la instrucció, jo crec que serà una de les instruccions més llargues i és de les més complexes que estan fent els Mossos d'Esquadra. Jo crec que potser no cal recordar l'audiència, però estem parlant amb el 2017, a l'estiu sí. del 2017, i una parella del Maresme, el Marc i la Paula, desapareixen al pantà de Susqueda. Mm. Doncs bé...
Arriba el judici aviat?
Encara està, Mossos encara està treballant, encara està fent la instrucció, i Monguiló, des del primer moment, es va encarregar de l'acusació, o sigui, és l'advocat dels pares, dels familiars, de les dues víctimes. Sempre tenim més present l'advocat de l'únic acusat fins ara...
És Benet Salellas, oi?
Benet Salellas és el... És l'advocat de Jordi Magentí, que a dia d'avui continua investigant per aquesta causa. El té mesures cautelars i periòdicament ha de presentar-se amb un jutjat a signar. Però Monguiló diu que la gent no l'ubica tant en aquest cas, perquè tot i les peticions que hem fet durant aquests anys amb ell, a les famílies, bueno, les famílies han volgut, amb els successos cada família... ho gestiona d'una manera, no hi ha dues famílies iguals, i les famílies del Mar i la Paula, a més, aquí estan molt alineats amb alguns Mossos d'Esquadra, creuen que no s'ha d'explicar res de res, i de fet no deixen tampoc el Monguilot que parli d'aquest tema.
Quantes vegades esteu enfrontat en un judici Benet Salellas i Carles Monguilot, tenint en compte també que tots dos són gironins?
Clar, molt. Perquè més
els hem d'ajuntar un dia. Els hem d'ajuntar un dia a l'estudi.
Doncs
I estaria bé que tu hi fossis, també.
Doncs és una...
Els ajuntarem.
És una...
Perquè els hem fet moltes vegades per separat, però junts encara no, i segur que tenen un munt de qüestions.
Tenen un mogollon...
I ideològicament estan molt lluny, però en canvi, professionalment, segur que comparteixen també l'amor per l'ofici i pel penal.
I són dos advocats molt i molt i molt respectats, com ha demostrat la seva trajectòria. Doncs bé, Susqueda, en algun moment Mossos d'Esquadra ha de finalitzar aquesta instrucció. Quan es finalitza l'instrucció, tota aquesta paperassa, tots aquests informes ho envien al jutjat. És un jutjat que ha canviat infinitament de titular, també fins i tot de fiscal, portava un fiscal que estava absolutament entregat a la causa i que treballava molt alineat amb els Mossos, que era el Víctor Pillado, aquest ara ha marxat a Madrid, i bueno, hi ha un altre fiscal que dirigeix la investigació amb els Mossos d'Esquadra, però en algun moment han de finalitzar, remetre tots aquests informes al magistrat que estigui en aquell moment, i amb tot allò decidir doncs, si anem a judici i seu a la banqueta dels acusats a Jordi Magentí, amb un judici que hauria de ser amb jurat popular i on sempre s'ha explicat amb la complexitat que això implica, que aquest jurat popular, per entendre el doble crim de Susqueda, s'ha de traslladar al pantà. Però s'ha de traslladar al pantà quan el pantà estigui en les condicions del moment de l'assassinat d'aquests dos joves. Que a més, sempre vam explicar, és un escenari criminal que canvia, constantment canvia segons les pluges, etcètera. O sigui, d'una complexitat molt gran, que hem explicat molt poc, alguns han explicat més que d'altres, i bueno, on a més hi ha com posicionaments molt dispars, no? Hi ha gent que està molt alineada, fins i tot dic comunicadors, periodistes i opinió pública, que està molt alineada amb la tesi de Benet Salellas, en el sentit de que Mossos no va fer una bona investigació, i d'altres que creuen que no, que s'ha fet una investigació impecable, el que passa és que hi ha una part que està més silenciada i no parla més que l'altra.
Mira, el Carles Monguilot diu que s'hi apunta, ja.
Que
l'ajuntem amb el Benet Salellas.
Amb el Benet Salellas.
Esteu estar sentint ja camí del cotxe o camí de la Bisbal, que crec que tenia un dinar a la Bisbal.
Sí,
cinc
un superdinar.
5 minuts per un quart d'11 del matí. A veure, un dels noms propis de la setmana a la crònica de successos és el de Jimmy Gracie. És aquest jove dels Estats Units que va desaparèixer la matinada d'aquest dimarts a Barcelona. Finalment, el cos ha aparegut a l'aigua al Port Olímpic de Barcelona i l'autòpsia ahir va revelar, finalment, que va morir de manera accidental. Està resolt o no està resolt?
A veure, jo crec que està perfectament resolt perquè Mossos d'Esquadra, la unitat d'investigació de l'Eixample, que són qui va dirigir aquesta recerca desesperada, tenia des del minut zero unes imatges de diferents càmeres de videovigilància de tota aquella zona, que a més són de Port Olímpic, Front Marítim, discoteques, hi ha moltíssima càmera de seguretat de diferents administracions.
No només de dins de les instal·lacions, sinó també dels afores.
De tot, clar, al recinte portuari hi ha moltíssima càmera, molta càmera, i per tant han pogut reconstruir tots els moviments que fa aquest jove en el moment que cap a les 3 del matí el veuen per última vegada, separa dels seus col·legues perquè decideix quedar-se una estona més.
20 anys, 20 anys.
20 anyets, sí, 20 anys, i a més la Rebeca Carran, com explicava, que havia tafanejat, la companya del País, havia tafanejat el seu LinkedIn i deia, és que, Maica, és que és... O sigui, et sorprèn, perquè és com el noi perfecte, 5 germans, pare advocat, nebot de família de dirigents polítics d'allà de tercer curs de comptabilitat a la Universitat d'Alabama, membre d'una d'aquestes fraternitats universitàries, on a més era el responsable del bon compliment de les normes, amb una novia, amb una xicota amb la que portava 6 mesos i que a més aquestes últimes hores li va dedicar uns reels a TikTok que se t'encongia en el cor perquè descobria el seu xicot com una de les persones amb un cor més maco i que a partir d'ara tenia i se sentia molt, molt afortunada d'haver compartit aquests mesos amb ell. Doncs aquell deia, totes aquestes terminals, els Mossos des del primer moment aconsegueixen reconstruir el que fa en el moment que surt sol de la discoteca Soco, on va aquella nit de dilluns a prendre alguna cosa, perquè està de vacances de primavera, donant un vol per Europa per visitar col·legues que estan aquí estudiant amb altres amics. I per tant, i ja veuen que cau a l'aigua amb aquestes imatges, i que cau a l'aigua sense la intervenció de ninguna altra persona. Per tant, està sol i cau. Per tant, ja està, no hi ha... Aleshores, l'autòpsia confirma, doncs, un cop va ser la policia marítima de Mossos d'Esquadra, la subaquàtica, els bussejadors estaven fent una altra feina amb la Guàrdia Civil a la Pineda, a Vilaseca, a la recerca d'un altre cadàver, i aquí al port es va centrar, qui va treballar, a més la fondària, estem parlant de 4 metres, hi havia bona visibilitat, tot i que la mar estava picada, i els Mossos de la Policia Marítima amb el neoprè i la màscara i el tub, doncs, feien amnea i s'anaven submergint i, bueno, van estar unes hores, però finalment el van a 3 metres aproximadament de la costa, el van localitzar, van esperar, el van marcar i van esperar que els companys de la subaquàtica l'anessin a recollir. Per tant, l'autòpsia que ha confirmat, doncs, que va morir ofegat. Ara s'està a l'espera, perquè quan el forense té el cos a l'Institut de Medicina Legal, a l'autòpsia el que van determinar és que no presentava cap cop ni cap altre element de cap indici de criminalitat, que pràcticament des del minut zero Mossos d'Esquadra ho va advertir. I ara falta el resultat de tot allò que té a veure amb les analítiques i tòxics, alcohol, etc.
La meva pregunta és, una persona de 20 anys jove, per molt que caigui a l'aigua de nit, hi ha d'haver algun element més per morir ofegat?
Això determinarà aquests altres...
Les imatges que hi ha a fora abans de caure a l'aigua? Perquè cau ja un lloc que és profund, entenc, o es posa l'aigua i ha de caminar uns metres?
La... No, 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 cau, cau, cau. El que... La veritat és que si vol que et sigui sincera, no... No,
no ho saps.
No, no ho sé i no ho he demanat, perquè bàsicament el que... O sigui, no sé el context en el que va caure. Imagino que si una persona de 20 anys, a més, esportista i bé, doncs si caus a l'aigua, la primera reacció és nedar. I al port de Barcelona, doncs si l'han trobat a 4 metres de fondària, és que no, hi ha, no és molt més profund. En quines condicions va caure l'aigua? Doncs
no sabem.
No ens ho podem imaginar. Uh-huh. I per això dic que l'autòpsia que ha confirmat, doncs ha confirmat el que diuen les càmeres, que va caure i que va ser un accident. Això és el més important. I dic això...
Ho dic perquè, clar, hi havia molta polèmica amb el telèfon mòbil de la víctima, no?
Bueno, va haver, que, havia polèmica per qui va voler convertir...
Doncs explica'm, què va passar amb el telèfon mòbil, sí, tenint en compte que no estava amb ell en el moment en què troben el cos, sinó que el va perdre durant aquella nit, suposo, el telèfon. Algú li va prendre o li van robar?
Mira, hi ha una... Torno a la Rebeca Carranco, que avui he fet una frase que crec que és perfecta per aquesta història. La informació mai és suficient per tots aquells que reconstrueixen els fets en funció dels seus perjudicis.
O dels seus relats,
sí. Sí, o sigui, i això és perfecte per aquesta història. Per què? Perquè a dia d'avui, tot i la confirmació, de fons, ja no de fons de properes, de fons oficials, assegura...
De l'autòpsia que va caure...
Sí, l'autòpsia el que diu és que es va,
que va morir ofegat.
I l'autòpsia el que diu que no hi ha índex de criminalitat. A no ser que després l'autòpsia determini que tenia verí. Escolta, però, en fi, no consta que tingui cap enemic. I les imatges, o sigui, hi ha elements suficients, proves empíriques, i unes imatges que diuen que cau i que no hi ha ningú al costat. En aquest cas tenim imatges, a diferència d'altres caigudes, aquí hi ha imatges. I no hi ha una segona persona al costat que puguis sospitar que l'ha empenyat. Per tant, cau sol i és un accident i s'ofega. Per tant, s'ofega. Insisteixo, després les analítiques diran si hi ha estupefaents, si hi ha alcohol, basota. Aleshores,
el telèfon
però
mòbil.
Tot i això, encara a dia d'avui, avui mateix, avui encara hi havia elements que deien des de, que això havia estat doncs, un producte de, doncs, allò, d'un robatori. És cert que, o sigui, ell surt de... O sigui, ell arriba a Barcelona el dilluns, al cap de dos, ha estat dos dies, perquè no ha aterrat directament a Barcelona dels Estats Units, ha passat abans per Amsterdam per visitar altres col·legues, a terra dilluns, i el mateix dilluns se'n va sortant de festa i acaben al Soco del Front Marítim de Barcelona. Doncs un dels col·legues amb els que té llogat l'Airbnb a la Ronda Sant Pere diu que ja marxen, ell diu que es queda una estona més i es queda. I és cert que dimecres Mossos d'Esquadra ja té les imatges, troba, a més, a la platja surant la cartera del Jimmy, i a la nit, la mateixa nit del dilluns, no, la nit del el dimarts a la nit, una patrulla de Guàrdia Urbana de Barcelona, de nit, atura amb un reincident, o sigui, un lladre habitual que es mou per la platja, i l'identifica, li fan un escorcoll i porta un telèfon mòbil d'última generació que ell no pot... Bueno, de fet, ell ja diu... Escolta, i ell diu, aquest telèfon de qui és? És teu o no és meu? Me l'he trobat. Què vol dir aquest telèfon? És que me l'he trobat. Me l'he trobat. Bueno, l'agafen i en aquell moment que Mossos té el telèfon a la mà, comencen a rebre trucades. I, de fet, el lladre diu, escolta'm, és que estan trucant tota l'estona. I llavors un dels guàrdies obre, o sigui, despenja la trucada i no sé ara... crec que no era cap familiar, sinó era un d'aquests amics que constantment l'estava trucant al Jimmy. Contesta i, clar, l'ensurt de... Ostres, imagina't...
He trucat al seu telèfon i no la resposta al meu amic.
Clar. I que, bueno, que això va ser terrible, perquè...
I això va alimentar moment... tota mena d'especulacions.
Perquè pensa que... I és quan Guàrdia Urbana es parla, escolti, qui és vostè? Mira, aquest és el telèfon, de qui és aquest telèfon? Doncs aquest és un amic meu que l'estem buscant, que estava desaparegut. Això va ser terrible per la família, perquè va obrir com una llum d'esperança d'ostres, algú ha contestat el telèfon, han trobat el telèfon... Bueno, de fet, aquest detall ho explica una de les tietes del Jimmy, que ha donat, en una entrevista que dona a la CNN, dient el telèfon ha aparegut, però el té algú que no era el meu nebot, per això creuen que ha patit algun robador i alguna història. I bé, la Guàrdia Urbana s'assabenta immediatament que hi ha una investigació oberta per part de Mossos, entrega el telèfon a... entrega el telèfon a Mossos d'Esquadra, però és cert que... I és possible, perquè no em consta que amb aquest home que està identificat, que tenia el seu telèfon, se l'hagi detingut, se li ha pres declaració, ell insisteix que se l'ha trobat, i Mossos tampoc ha trobat cap element en aquestes imatges de que cap persona se li acostés en aquell moment per robar-li res. Per tant, no presentava herides, no hi ha cap imatge on aquest home estigui patint un robatori, el va poder perdre, que li van robar potser a la discoteca, no ho sé en el context...
Però en qualsevol cas, seva mort no té res a veure amb el fet que perdés el telèfon.
No. I de fet, a dia d'avui, aquest matí, encara s'estava vinculat... De fet...
Bueno, perquè hi ha hagut sectors, especialment de l'extrema dreta, que han utilitzat aquest robatori per dir que aquest ha estat un cas de...
Tu no pots imaginar la repercussió d'aquesta desaparició als mitjans dels Estats Units. Mm-hmm. Ha sigut brutal.
Perquè la família també es va encarregar molt de fer circular vídeos del seu fill dient que havia desaparegut.
En un primer moment, tant la mare, sobretot la mare es queda allà perquè té altres quatre fills i es queda una mica allà monitoritzant i fent tota aquesta tasca de difusió d'imatges a xarxes, de moltes entrevistes demanant ajut, de si algú l'ha vist. El pare viatja ràpidament i també hi ha una cosa important perquè ahir algú s'atrevia a dir que els mitjans nord-americans estaven indignats amb els mitjans d'aquí de Catalunya perquè havíem explicat amb aquesta rapidesa la trobada del cadàver. Que, a més, ho vam treure pràcticament al mateix moment, de manera simultània, la Carranco al País i servidora a La Vanguardia. I, clar, ja i et dono la meva paraula, que jo, quan sé que s'ha localitzat el cos i que no hi ha cap mena de dubte de qui és ell, el primer que pregunto, i em consta que la Carranco fa el mateix, és: ho sap ja el pare? Ho saben els pares? I ens van dir, sí, ho saben. Entre altres coses, perquè el pare no només es va estrellar a Barcelona, sinó que va treballar molt colze a colze i va estar al port, de fet, durant aquesta recerca. O sigui que en cap moment cap de les dues va difondre la trobada.
Sense que la família ho sapigués, ja, que és el número 1 de...
En aquell moment sabien perfectament que la família, els pares, ja eren coneixedors de que...
És la primera regla del periodisme i no sempre s'ha respectat. I tenim casos recents, tampoc cal recordar-los.
A vegades pot passar, pot passar que... ostres, però jo sabia que hi havia tanta repercussió, que era tanta la... com es reproduïen aquestes notícies.
No, hi havia un impacte informatiu considerable perquè és evident perfil. Que tots els mitjans nord-americans ho havien mogut i era notícia d'obertura als Estats Units perquè la família ho havia mogut.
Viatjant aquí, no et pots imaginar, els corresponsals de mitja Europa venint cap aquí i, bueno, comunicació de Mossos d'Esquadra ha estat literalment desbordat, desbordat de totes les trucades que s'havien demanat. Bueno,
s'ha resolt ràpid, tot i així.
Sí, tot i que la mare estava picada, bona feina de la marítima de trobar-lo, a més i escolta, una pena terrible perquè no et toca, o sigui, perquè tu et sents, hòstia, tens 20 anys, vens a Europa, tens tota una vida per davant, vens a Europa a veure els col·legues a les festes de primavera, hòstia, i és una gran putada, no és just, però vaja, aquesta vida, els creients tenen respostes i els que no som creients, doncs, pensem que és una gran putada.
Perquè 6 minuts per arribar.
Creus que ets absolutament immortal i que és com s'ha de viure, jo crec. Mm-hmm. Però vaja.
6 minuts per arribar a 11:15 del matí. Farem una pausa i al suplement rebem la Mònica Terribas, avui acompanyada de 3 docents molt joves. Ens parlaran de la seva vocació i de la seva realitat dins de les aules. I a les 11, al suplement Iñaki Urdangarín. N'hem avançat alguns extractes. A partir de les 11 sentirem aquesta conversa sencera amb qui va ser membre de la família reial, marit de la infanta Cristina, ja separat, ja divorciat.
Novament enamorat.
Sí.
Molt enamorat,
El coneixes?
No. De fet, i fins i tot el seu cas, estava en el periòdic en aquella època i tampoc em va tocar cobrir-lo de... Vaig tenir molta relació amb el seu, amb el fiscal, amb el Pedro Rack. Aquest sí que vaig tenir molta relació, però eren d'altres del diari que se n'ocupaven i no... Ho vaig seguir com a... Bàsicament com a espectadora, però poca cosa més. Ni amb ella tampoc la conec. Me l'he trobat alguna vegada quan vivia a Barcelona, però... Tampoc és una família que m'interessi gaire.
No t'interessa.
No, Crist,
no. Tu no ets gaire monàrquica, tu, Maica.
No, la... Bueno, no sé, el que toca, però vaja, tampoc... El tafaneig, sí, sense més...
El safareig.
El safareig, sense... Sense més que aquesta
cosa. No, és una entrevista de gaire safareig, la veritat. No. 5 minuts per 2:15 del matí. Gràcies, Maica, una abraçada. Cuida't molt, que tinguis molt bona setmana.
Igualment.
I ens retrobem molt aviat. Pausa i Mònica Terribas.
El suplement, amb Roger Escapa.
Pati, hola. Ei, no ha de venir aquesta tarda la teva germana a prendre un coffee? És que sóc al súper del Corte Inglés i tenen marcilla en gra o les capses de 20 càpsules amb la segona unitat a meitat de preu. I de pas, agafo torradetes de Santa Teresa, que les del seu obrador... ja saps que bones que són, oi que sí?
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
Aquesta tarda vaig al Casal de Barri. Vols venir?
Al Casal? No he entrat mai. Què hi feu?
Cuina, hort urbà, tertúlies... Ens trobem amb gent del barri i compartim espais. Ens ho passem genial.
Descobreix els 44 casals de barri de Barcelona. Troba el teu a barcelona.cat/casalsdebarri. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Enduten portàtils, mòbils, smartwatches, televisors...
O un frigorífic, la rentadora, el forn...
I tot amb els nostres tecnovantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
Fins diumenge 22 de març a la botiga web i app del Corte Inglés.
Consulta els models i les marques que hi participen.
Catalans i catalanes, torna Soc i Seré. Busquem 100 persones amb ganes de demostrar que ho saben tot del nostre país. Si vols participar-hi, envia'ns un vídeo explicant qui ets a casting@socisere3cat.cat. Seràs tu la persona que més en sap de Catalunya? El repte comença ara.
012, la millor resposta.
La Marta m'ha dit que han ampliat l'àmbit de la integració tarifària del Camp de Tarragona. A partir d'ara podrà anar i venir de les Terres de l'Ebre amb una única targeta de transport.
Li serà molt més pràctic anar a la universitat.
Ah, i a l'àrea de Girona també s'han incorporat noves comarques. El Ripollès, l'Alt i el Baix Empordà i tota la Selva.
Doncs el meu germà estarà encantat amb la notícia.
Amb l'ampliació de la integració tarifària, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Girona gaudeixen d'una mobilitat més àgil, econòmica i equitativa. Informa-te'n a territori.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento, más de 120 centros, con más de 4.000 coches, a un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar, revolu, la revolución la de Ocasión Plus.
Esplau, ja es nota el bon temps a l'ambient. I els plans. Descobreix les tendències de moda d'aquesta primavera. Relaxa't al sol de les terrasses i comparteix l'oci que més t'agrada. El pla que millor et queda t'espera, Esplau. Amb més de 130 botigues i restaurants, 28 sales de cinema i 18 pistes professionals de bowling. Amb aparcament gratuït. Més info a esplau.com.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Després d'un cap de setmana electoral, arriba un cap de setmana en què passarà de tot. I ho trobaràs al Tot Gira.
Dissabte a les 4 de la tarda, Espanyol-Getafe, Sabadell-Europa i després Osasuna-Girona.
A partir de les 7, seguirem la cursa sprint del Gran Premi de MotoGP del Brasil, el Barça Atlètic Club de la Lliga F i les semifinals de la Copa d'Hoquei Patins.
Diumenge, a 12:45 del migdia, només a l'exclusiu digital, us explicarem la final de la Copa d'Hoquei Patins.
A la tarda, la final de la Copa d'Espanya de Futbol Sala, el Barça-Madrid de la CB i la cursa de MotoGP del Brasil.
I a partir de les 9, Madrid-Atlètic de Madrid.
Tot gira.
Dissabte a les 4 de la tarda i diumenge després de la TDT del Rayo Barça, amb David Clopés.
Ara no sé què dir-te, ara no sé què dir-te, ara
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Pràcticament 2:15 del matí. Half a mile from the county fair, and the rain came pouring down. A ritme de Van Morrison, una setmana més al suplement. Mònica, t'arribes? Bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Què tal, Mònica, com estàs?
Bé. Molt encuriosida pel espai d'avui, per escoltar-te tu, parlant amb les persones que tens aquí a l'estudi.
La Mònica, t'arribes bé molt, molt ben acompanyada, perquè la banda sonora també d'aquesta setmana, la crònica informativa, ha estat aquesta.
Convidem el conseller Dalmau a seure's a negociar la setmana que ve, a les 10 del matí...
Ha estat una setmana de vaga i de manifestacions al sector de l'educació per reclamar millores salarials i laborals, una vaga que s'ha fet per fases. Dilluns l'aturada va ser el Barcelonès i el Baix Llobregat.
Estem pensant ja de fer vaga indefinida. Però
dimarts al Penedès, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, dimecres a la Catalunya Central, s'han tallat múltiples carreteres i tot plegat va culminar ahir divendres amb una vaga conjunta a tot el país.
Una imatge val més que mil paraules. Avui culminem una setmana de mobilitzacions amb una vaga històrica, massiva i inèdita. Marca un abans i un després amb la lluita del col·lectiu docent de Catalunya.
Avui volem anar una mica més enllà del soroll i de les protestes, perquè dia rere dia l'engranatge de l'escola, des de la bressol fins a la secundària, segueix funcionant. Com encaren les noves generacions de docents entrar en un sistema que acumula tant malestar? En un context de descontentament com el que hem viscut aquesta setmana, n'hi ha prou amb la vocació? Avui amb la Mònica Terribas, de seguida presentem aquestes dones que ens acompanyen en l'estudi, però la Mònica, evidentment, és periodista, però també és professora des de fa una pila d'anys, Mònica.
Sí, a la universitat, que no té res a veure, i per tant no té res a veure la docència universitària, les condicions a la universitat amb les de les escoles, de 0 a 3 i primària i després fins que els rebem nosaltres, no? Però sí que hi faig docència des de l'any 1993, i per tant fa molts anys, 33, i l'altre dia em plantejava en quin moment, no?, has de sortir de l'aula, en quin moment has de dir prou, i era una reflexió que em feia, no?, i aquesta reflexió que és en el moment en què senti que em falla l'educació. La vocació docent és imprescindible.
O sigui, tu fas de profe per vocació?
Per vocació absoluta. A mi és de les coses, segurament, de totes les coses que he fet a la vida, el que més m'agrada i el que més útil, quan em sento més útil a l'aula, no?
Fins i tot diries que tens més vocació de mestra, de professora, que de periodista?
Doncs et diria que sí, perquè jo tinc la sensació que quan estàs a l'aula estàs fent alguna cosa que revertirà en persones de cara a futur. És a dir, que quan tu no hi siguis, i aquelles persones, allò que tu hagis pogut aportar-los amb la suma de tot el que els aporten tots els altres docents al llarg de la vida, hauràs construït societat, no? Amb el periodisme també, eh? També es construeix societat i també es construeix món. Però sí que aquest sentit de servir a la societat, que ja saps que a mi és una cosa que em motiva, doncs és una de les potes de la vocació, no?
Hi havia mestres que aquests dies es manifestaven que lluïen algunes pancartes que deien el missatge amb la vocació no n'hi ha prou.
Sí, però sense la vocació, no. És a dir, amb la vocació no n'hi ha prou, d'acord, però sense la vocació, i ells ho saben, i elles ho saben, totes les persones que es dediquen a la docència ho saben, sense la vocació... Aquesta feina i moltes altres, eh? Tot el sistema de salut s'aguanta sobre la vocació, tot el sistema del servei públic periodístic, sigui públic o privat, i tu ho saps, sense vocació no es fa bé. No és una feina més, no és una feina per fer-se famós, no és una feina per guanyar diners, sinó que hi ha d'haver una vocació al darrere, i sense la vocació segurament un bomber, un policia, no aguantaria moltes de les experiències que viuen, no? Per posar tres exemples molt diferents, no?
Però, per exemple, en un transportista no se li pregunta
per la vocació.
O sigui, per què condueixes camions, tu?
Sí.
Pel simple fet de, potser per guanyar-se la vida, encara que aquesta feina li pugui agradar o no li pugui agradar,
sí,
no? Però tu creus que per ser mestre o per ser professor s'ha de tenir vocació? Si no es té vocació, no es pot veure fer de mestre o fer de professor només com una feina? Només com una manera de guanyar-se la vida?
Jo crec que no. Però això és una visió molt personal. Jo crec que no. Per què? Doncs perquè tu tens al davant persones persones, i en el cas de tant dels metges, les infermeres, com en el cas dels docents, les docents que estan a les aules, tenen persones a les seves mans. I aquestes persones exigeixen una empatia, un coneixement de l'altre, un no limitar-te en el temps de dedicació, perquè és molt difícil, i s'ho emporten a casa. A mi m'agradarà avui escoltar aquestes joves que són aquí, no? Tu em portes a casa. Tu te'n vas a casa pensant que t'ha agafat un atac d'angoix. A mi em va passar fa un parell d'anys a l'examen una noia que va agafar un atac d'angoixa a mig de l'examen a la universitat. Doncs tu em portes a casa perquè penses què li passa a aquesta persona, no? I com la pots ajudar, i com ha arribat fins a aquell moment clau en la seva vida en què està passant-ho malament, i això t'ho endús a casa. I segurament és aquesta i altres professions ens ho emportem molt. A casa ho reflexionem, ens pesa i té impacte sobre la nostra vida, no?
M'he comprat un bon dia, però gastarem un lloguet. Ara em sopeu, però d'ahir m'aixeco.
A ritme de l'Adrià Puntí, que va fer un disc meravellós que es deia L'Hora del Pati, avui fem L'Hora del Pati amb l'Aina Castelltor, la Maria Flor i la Clara Solà, totes tres joves mestres d'etapes molt diferents, perquè la Maria Flor és mestra de la llar d'infants Tambor de Molins de Rei, té 22 anys, per tant, l'edat primerenca. Maria, què tal? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
L'Aina Castelltor és tutora de l'aula d'acollida de tercer a sisè de primària de l'Escola Romànica de Sabadell, escola pública, 26 anys. Aina, què tal, com estàs?
Molt bé, bon dia.
La Clara Solà és mestra d'atenció a la diversitat a l'Escola Guinardó de Barcelona, 26 anys. Clara, com anem?
Molt bé, gràcies, bon dia.
A veure, vosaltres per què vau triar aquesta feina? Per què sou mestres, Clara?
Doncs la veritat és que a mi sempre em fan el comentari a casa de tu quan vas tornar el primer dia de P3 ja et vas veure la fusta de que acabaria sent mestra, i no em ve de família. Bé, sí que tinc una àvia que ho havia sigut, però en la família com més pròxima, no? I la veritat és que jo em passava també a casa jugant, doncs, a fer de mestra, no? I també he estat molt vinculada tota la vida en el món dels esplais, que això, doncs, també construeix un camí, i cala, la veritat. I és que no em vaig tenir cap dubte, és a dir, ja...
Sempre has sabut el camí que volies escollir des de petita. Sí, sí, sí. Tu, Maria?
Doncs jo més o menys el mateix. Jo des de petita també sempre m'ha agradat lo típic que jugaves a nines i tu eres la profe. I crec que va ser el tercer de l'ESO o així, que tenia 14 anys. Vam fer un servei comunitari, que era bàsicament fer serveis a la comunitat. Podies escollir entre llar d'infants, a la Creu Roja o a un casal d'avis. I vaig escollir llar d'infants i des d'allà ja vaig veure que era el que m'agradava. I mira, al final...
Tu, Aina, també amb tanta vocació des del principi?
Sí, la veritat és que a mi sí que em ve una mica de família. Tinc una tieta, una mare i una germana que són mestres, i la veritat és que ho he viscut sempre des de casa, des de molt petita, i també he sabut sempre que era una cosa que m'agradava.
Per tant, tres històries de tres noies joves que per vocació decideixen fer-se mestres. Mònica.
Sí, i el fet que la nostra estructura docent estigui plagada de gent amb aquesta vocació, perquè estem parlant de noies d'entre 22 i 26 anys, que els hi ve en alguns casos de família o que ho han viscut, perquè han tingut, han participat d'un sistema educatiu on han vist en els professors una gent que gaudia fent la feina. Això és molt important. És a dir, què estan veient avui els infants a les aules? Estan veient professors i professores que s'ho passen bé, que tenen aquesta il·lusió, no? Jo veig il·lusió en els ulls de la Maria, de la Clara i de l'Aina. Això és molt important. Per què? Perquè al final la il·lusió que li veus al docent és l'interès que et genera a tu. Si tu veus a un docent que no gaudeix fent la seva feina, segurament és molt difícil que els alumnes aprenguin, no?
Amb això que diu la Mònica, què sentiu vosaltres quan sou dins d'una aula amb, bé, la ràtio és de 20, no almenys, amb 20 alumnes que us miren, que esperen alguna cosa de vosaltres, que esperen instruccions?
Doncs jo al principi gaudeixo molt, però és veritat que amb 20 alumnes moltes vegades m'amoïna el fet de no saber si estic realment arribant a tots ells. I és una cosa que ho porto dins i que... O sigui, penso moltes vegades.
Jo comparteixo el que diu l'Aina, no? Per una banda, doncs, una il·lusió, unes ganes de fer allò que has proposat amb
doncs, que t'has estat preparant, que ho has estat pensant i que tens ganes que surti bé, no? Però per altra banda també tens una alerta de bé, sabré arribar a tothom, què passa amb aquells que potser estan allà sense saber què és el que estan fent, com podem millorar, no? I això sí que et genera, doncs, un sentiment a vegades d'una mica d'angoixa.
Sí, és cert. El que passa que també és molt diferent, per exemple, la meva experiència. Jo estic en una aula amb 8 nadons, només. Però, clar, penses i dius, són 8, però són nadons. No són nens adults autònoms. I sí que és cert que també hi ha vegades que penso que no acabo d'arribar a aquella atenció individualitzada, potser. Però, bueno, és això. Moltes ganes d'ensenyar, però a la vegada també molt de respecte.
Clar, tu imagina't, una de les coses que estem dient aquests dies, Roger, és que els nostres docents tenen molta responsabilitat a dins de les aules per la complexitat que tenen, per la variació de casuístiques que hi ha avui a les aules, perquè els pares i les mares doten els mestres d'una responsabilitat, però alhora d'una exigència que fa que ells no se sentin reconeguts, 26 anys, 22 anys, si no tens el màxim reconeixement dels pares, com afrontes això, no?
En algun moment us heu sentit desautoritzades per figures de pares o mares?
Sí. Constantment.
Què qüestionen?
Jo crec que ara, avui en dia ho qüestionen gairebé tot. O sigui, ells creuen pues, que potser s'hauria d'haver fet d'una manera, i si tu no ho has fet com ells pensaven que s'havia de fer, doncs aquí entra la seva qüestió.
Com més grans són els alumnes, més qüestionen? O per exemple, tu a la llar d'infants
no,
també situacions,
també,
eh?
També.
Què qüestionen a la llar?
Bueno, certes formes... Sí, és el que deia l'Aina, de fer les coses, el tema de... Hi ha moltes modes ara de... El baby led weaning, el tema del menjar, com comencen a menjar els nens, els deixem menjar sols, que mengin el que vulguin, els obliguem a menjar, i clar, cada família té la seva ideologia, i tampoc pots dir-los res, perquè em sembla correcte, però clar, t'ho qüestionen tot.
Però bé, a l'aula, és a dir, a casa cadascú fa el que vulgui, però a l'aula manes tu.
Exacte, però si la família i l'escola no va de la mà, hi ha vegades que és molt complicat.
Costa molt aquesta visió com de... Bueno, és que són 25, no? Llavors, aquí hi ha una manera de funcionar i el que puguis tu fer a casa teva segurament serà correcte, no? Però també aquí tampoc pots imposar una manera de funcionar. Jo ho veig també com tant per una exigència, no? I alhora també de... et cedeixen unes responsabilitats o et fan assumir unes responsabilitats també que, com a mestre, igual no ens tocarien, no? Perquè llavors estem perdent potser tota la part a nivell més pedagògic o a nivell de poder fer una classe, haver de destinar també molt de temps a altres temes, no? Que a vegades són per situacions molt complexes i que toca assumir, no? Però que és veritat que és una càrrega més. També val a dir que jo també em sento, és a dir, aquestes anècdotes es donen, no? Però sentir-te valorada i confiada també passa, no? Llavors és aquesta ambivalència entre aquests dos tipus de models.
Clar, això que ara deies per mi és molt important, el fet que aquestes mestres tan joves construeixin la seguretat en si mateixes perquè les vostres companyes també us donin aquesta seguretat i els pares i mares també els la donin, no? Perquè si no, al final, això és com tot, no? És com... Jo avui t'escoltava, Roger, i pensava, ostres, quan miro enrere penso, uala, en què s'ha convertit el Roger, saps? Bueno, doncs això segurament és perquè has tingut la durant anys la confiança de la gent que t'ha envoltat. Doncs imagina't els mestres que tenen a les seves mans totes les criatures diferents, amb maneres diferents de fer, de sentir, de moure's, d'explicar-se, però alhora ells han de comunicar amb tots i han de tenir la seguretat que ho fan d'acord amb uns criteris comuns, compartits i respectats, no? I això està començant a ser bastant difícil justament per les modes que ara deia la Maria, no? Hi ha un moment que et trobes amb coses de dir, ah, no, però és que nosaltres volem que el nostre fill mengi amb les mans. Bueno, parlem-ne, no? Mm.
Clar, vosaltres teniu moltíssima vocació, però poca experiència per una qüestió evident d'edat. I conviviu en claustres amb realitats de tota mena i amb altres mestres i professors d'altres edats. Una de les característiques que també denuncien aquestes marxes, aquestes manifestacions d'aquests dies és com de cremat està un sector important del professorat, dels mestres, per les condicions continuades amb què treballen. us fa por el fet d'acabar cremades? Ostres, aquest ritme ara l'aguanto perquè tinc 25 anys, però amb 45, que encara em queden 20 anys per davant de feina o 25 més, ja no podré continuar aquest ritme.
A mi sí. O sigui, és una cosa que penso bastant i que el tinc al cap, perquè tu entres en el claustre i veus els teus companys i es nota que estan cremats. I aleshores és una cosa que constantment reflexiono, saps? Ara tinc molta energia, tinc moltes ganes, porto poc temps, però d'aquí uns anys, com estaré?
Però ho verbalitzen, Aina, que estan cremats els professors?
Sí.
Els claustres?
Sí. Ho verbalitzen i es nota. O sigui,
i es contamina?
Jo crec que això...
T'encomana?
No, perquè tu arribes amb molta energia. I llavors jo crec que potser encomanem una mica més nosaltres, o m'agradaria pensar que jo sóc més capaç d'encomanar-los a ells amb la meva energia.
Que bo això que explica. Digues, digues.
Jo cremar-me com a tal no crec que sigui la paraula, perquè si realment algú m'agrada no crec que ho cremi mai. Però en el meu cas, les meves companyes tenen entre 40 i 50 i és que venen cada dia amb la mateixa il·lusió. Tracten els nens com si fos el seu primer dia. Llavors, és que jo no em veig cremant-me.
Diries que el fet d'estar amb criatures de 0 a 3 anys encara és més vocacional? També perquè les condicions encara són pitjors, no? No esteu tan protegides a nivell sindical, a nivell de convenis. És un negoci privat perquè no hi ha escolarització obligatòria. Per tant, hi ha menys mà també de la conselleria. I vèiem la setmana passada també com el sector del 0 als 3 encara es manifestava amb més raons perquè els sous encara són més baixos.
Cert. Jo no crec que sigui més vocacional o no, perdona, però sí que és cert que crec que està més menys infravalorat que de 3 a 6, perquè és lo típic de 0 a 3, tu canvies bolquers. Ja està. I no és només això. Clar, de 3 a 6 ja sí que els nens són més autònoms i potser es veu més com més mestres. Però és que també són mestres de 0 a 3. També ensenyem. De fet, jo crec que és la base dels infants, perquè és on aprenen a fer-ho tot.
A parlar, no?
Parlar, caminar, menjar, tot. Però està molt infravalorat, la veritat.
Jo comparteixo una mica també el que comenta l'Aina, no?, d'un desgast que es veu a nivell general. És a dir, jo porto 3 anys, però és com segurament a l'últim curs és quan s'ha incrementat, no?, tot aquest sentiment, i sí que es parla. Llavors, a mi el que em va bé per poder sortir una mica de tot això és, per una banda, prendre distància de les coses, que és un treball que no és fàcil, i d'altres, intentar fer coses que et permetin sentir viu, no? Doncs formar-te, conèixer experiències d'altres bandes que estiguin molt lluny de la teva realitat, però que et permetin com retornar-te una mica aquestes ganes o aquesta il·lusió de poder seguir cap endavant.
Una de les coses que a vegades jo a l'Aina la conec des de que era menuda, perquè ha fet tota l'escolarització a prop de la meva vida, diguéssim, i ella ha triat estar en les aules d'alta complexitat, que és la part de la docència, podríem dir, en aquests moments, doncs segurament més complexa, no? Perquè al final reben, i aquests dies s'està parlant, reben moltes necessitats de tota la societat que conflueixen a les escoles, i se'ls hi volca a ells una responsabilitat. I ella ha anat saltant, perquè va saltant en funció de les necessitats que té el sistema docent. I a quantes escoles diferents has estat en els últims 3 anys? A dos o tres escoles diferents, no?
Cada any pràcticament a una escola, si no a més.
I per tant ha vist diferents casuístiques del que hi ha en aquestes aules, i ella...
Sí.
Tu acabes emportant això a casa, em deies sempre, no?
Sí, al final són infants que porten una motxilla al darrere molt gran, que tu potser a primera vista pues, no les coneixes ni t'esperes tot el que aquestes personetes estan vivint, i quan coneixes les seves històries, quan connectes amb ells, és que és impossible no emportar-te això a casa. I bueno, aprendre-ho a gestionar i...
Per què has triat aquest camí dins de la docència? Per què has triat l'alta complexitat?
És un camí que se'm va donar, perquè quan tu estàs dins de la borsa de treball, on més baixes hi ha, normalment, són els centres de màxima complexitat. Llavors, és on primer tu entres per cobrir aquestes baixes. Jo continuo sent substituta ara mateix, i llavors, doncs, tots els centres en els que he estat, o la majoria d'ells, són de màxima complexitat.
Sense posar nom i cognom, explica'm casos concrets d'alumnes amb què et topes, i sobretot també, crec que és important, de com és aquesta convivència a l'aula d'un alumne que té unes necessitats diferents d'altres que no?
Doncs mira, he tingut alumnes que venen
camps de refugiats.
Sí, de camps de refugiats, que acaben d'arribar, que no entenen l'idioma, i bueno, dins de l'aula és complex, però a mi podria dir que és el que més m'agrada, poder ajudar a aquestes persones que potser ho necessiten més.
Una cançó, va.
Em dius que el nostre amor va ser com un infant, que dones el teu cor els dies que vindran, perdut i sense nord, mirall de coses velles. Em dius que el nostre amor s'acaba a les estrelles. Em dius que el nostre amor només era el primer, que un altre braç més fort t'abraçarà més bé.
El suplement parlant amb la Mònica Terribas, acompanyats de l'Aina Castelltor, la Maria Flor i la Clara Solà, tres joves mestres catalanes que ahir també van fer vaga, juntament amb bona part dels docents d'aquest país. De totes les demandes que hi ha al carrer, amb quina us quedeu vosaltres i per què ahir vau fer vaga?
Jo em quedo, és a dir, com heu comentat al principi, i nosaltres aquí no ens hem posat per un tema de sou, sinó que és una professió, doncs, que valores altres coses a l'hora d'entrar-hi, no? Per tant, jo amb la demanda que em quedo és amb els recursos, amb la mirada cap a la infància, amb poder establir línies clares a nivell pedagògic i a nivell global de treball que ens permetin facilitar una mica el dia a dia i poder atendre a tot l'alumnat amb les condicions que es mereixen.
Jo comparteixo el que diu la Clara, el tema de recursos, donar molts més recursos, perquè crec que som un sector que és dels més importants pel desenvolupament dels nens. I si tan importants són els nostres fills i tant volem que facin tal i tal, doncs anem a fer que els profes tinguin aquests recursos.
Jo comparteixo també aquesta mirada, perquè considero que sense recursos no podem acabar de garantir una educació de qualitat, que és el que la societat al final es mereix. I aquests infants seran el futur que tindrem.
I després hi ha una altra cosa, no obriré aquest meló perquè l'heu tractat molt bé a la tertúlia, però si ens preocupa que confonguin Salvador Dalí amb Salvador Illa, recordem que la societat en general està girant l'esquena a informar-se. Te recordes que sempre parlem del news avoidance, de com la gent evita informar-se? La responsabilitat no és de les escoles. La responsabilitat és també d'una societat que decideix girar-li l'esquena al coneixement i a l'estar al dia. I això repercuteix sobre els alumnes. No és culpa dels mestres.
Això és un meló més gran.
Això és un meló enorme.
Però tu, per exemple, la teva metodologia... Demà sí, tens classe, no?
Dilluns.
Demà estrenes trimestre?
Dilluns estreno trimestre, sí.
Què, fa 30 anys que fas classe, dius?
33.
33 sí. Anys, imagina.
Amb un 4 anys d'aturada per la direcció de la tele, però sí.
La teva metodologia a l'hora d'impartir classe ha canviat amb aquests 33 anys? Ho fas diferent o ho fas igual que el primer dia? Més enllà de l'experiència, eh?
Ho faig diferent perquè el nivell de retenció i atenció de l'alumnat és diferent.
Es distreu abans?
Sí. I llavors necessiten impactes més continuats per retenir l'atenció, i això vol dir que hi ha un determinat tipus de contingut en el que no pots aprofundir en una mateixa hora, perquè si aprofundeixes molt en allò a nivell acadèmic, intel·lectual o digue-li el que vulguis, se't desconnecta una part de l'alumnat. I, per tant, canvia la tècnica, però no canvia la voluntat de voler que aquests estudiants, són un centenar, tinguin la passió per aprendre, a entendre, en aquest cas, l'estructura dels mitjans de comunicació, el món, etc. aquí, però amb aquella passió per fer un grau més. I després, segurament, els hi faltarà, doncs, haver llegit un llibre de Habermas o un no sé què. No passa res. El que és important és que aprendre a pensar sigui el teu objectiu de transmissió, no? I ells han d'aprendre a pensar. Sàpiguen de memòria més una cosa o una altra, això dependrà molt en cada moment d'on tu col·loques el llistó, no? Sí, ha modificat el mètode docent, naturalment, però el que no ha modificat és les ganes d'aprendre amb ells i de voler que aprenguin.
La Mònica segur que a les seves aules ha de conviure amb les pantalles, amb els telèfons mòbils. Aquest és un problema que elles tres, en principi, no haurien de tenir, tenint en compte que, com a molt, fan primària.
Per sort, no.
Per sort, no, però sí amb les pantalles, perquè el departament us va posar unes pantalles a classe que ara ha anat retirant aquests últims anys. Vull dir que el tema de les pantalles hi és i ha arribat per quedar-se.
Bueno, és el que diuen sempre. Si aquests recursos els saps utilitzar, jo crec que és un bon recurs, també.
Sí, és això, no? Com es prenen a vegades decisions sense una base massa estable, no? I de cop tot pantalles, ara re pantalles, no?
Bé, bueno, i que les conselleries van canviant els consellers.
Amb qui les podem utilitzar amb un ús funcional, no? Perquè la competència digital també hi és. I sí que potser no ens ho trobem, potser més amb com les utilitzem nosaltres com a docents, perquè evidentment ells no en tenen, però sí que ens trobem la problemàtica de les pantalles a casa, no? I l'ús d'aquestes.
Sí, jo crec que això que comenten és el problema que tenim, que aquesta immediatesa que els nostres infants ens reclamen constantment també ve una mica per aquestes pantalles que consumeixen la major part de temps a casa. Mm.
4 minuts per arribar a les 11 del matí, ho deixarem aquí. Són les històries de l'Aina Castelltort, la Maria Flor i la Clara Solà, tres mestres que han vingut acompanyades de la Mònica Terribas per fer un retrat també de la vocació. Quatre dones que tenen una nova vocació que continuen defensant també dilluns a partir de no sé quina hora de la tarda que fa classe la Mònica.
Jo, quarts de quatre.
I ella suposo que a partir de les 9 del matí un altre dilluns que tornarà a sortir el sol. Mònica, moltes, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, Roger, gràcies.
Fem una pausa i Iñaki Urdangarin al suplement. Bon gir, bon gir ara, després d'això que hem xerrat. Fins ara.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
Psst, ei, aquí, sóc jo, el teu vell forn amic. No penses jubilar-me? Fa temps que no tinc força ni per escalfar una lasanya.
Aprofita ara i renova els teus electrodomèstics en els Miele Cooking Days. Fins a un 15% de descompte en botiga oficial i Miele.es. Consulta ofertes en el teu distribuïdor oficial. Només fins al 22 de març.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
És el Select Terrain. Està en moda funky sorra.
Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
És clar que sí, Iker.
N'hi ha que aparenten, n'hi ha que són. Nou Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Auto Plus.
Emocionat.
T'estimo!
Inspira't.
Com et dius?
Ferran Adrià.
Captiva't amb el millor talent audiovisual del nostre país.
Què li has fet a la meva filla?
Et vols casar amb mi?
Sí!
El meu fill està viu.
A 3CAT fem realitat la producció de les millors sèries i pel·lícules en català. Aquí neixen les històries.
A Catalunya Ràdio... Postdates. A poc, deixava de ser moble i passava a santuari, la llibreria. De Lovely, d'Antònia Vicenç. 21 de març, Dia Mundial de la Poesia.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El 2 d'abril, l'edició de Pasqua del Festival Peralada s'inaugura amb l'oratori barroc Cristo Condenato d'Antonio Caldara. Una obra profunda i commovedora a càrrec de l'orquestra Vespres d'Arnadí, dirigida per Dani Espasa, i amb la participació de les grans veus d'Anna Quintans, Montserrat Seró, Josep Ramon Oliver i el cor Francesc Valls. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. Me'n vaig. El viatge en la literatura.
Amb aquest lema, el Festival Mot 2026 reunirà autors que han explorat el viatge en les seves obres. Viatges plaents, narcòtics, forçosos, solitaris. Viatges que neixen de grans novel·les. Perquè al capdavall, cada llibre és un viatge. Del 19 al 28 de març, a Olot i a Girona. Més informació a festivalmot.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.